Què tal, com esteu? Bon dia, bon migdia. Benvinguts a una nova entrega del Motel Suís, el número 16 d'aquesta pretemporada, d'aquesta temporada d'estiu. Hores després d'aquest primer amistós de pretemporada del Centre d'Esport Sabadell, aquesta victòria per 2-0 davant l'Hospitalet, que ahir vam poder viure i veure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, i els més fidels, evidentment ahir hi havia moltíssima gent del Sabadell que no va estar atenta al Twitch perquè estava in situ al camp, però vam prometre que avui doncs faríem motel per repassar aquesta estrena a la pretemporada de l'equip de Ferran Costa i també per parlar de cosetes de mercat que hem de repassar en les pròximes hores, en els pròxims minuts. Hola, Sergi Parc, què tal, com estàs? Benvingut una altra vegada.
Hola, Ovituri. De mercat, eh?
De mercat, alguna coseta hem de vendre, no?
Oh.
Que si no la gent
sí.
Desconnecta, marxa a la platja i ja està.
No, no, sí,
se t'escapa el somriure.
No, sí, perquè a més veia que estaves escalfant el xat ja,
sí,
amb el tema Ethan, que...
Bueno, la gent va escalfar ahir el xat amb el tema Ethan.
Sí. La gent estava més pendent de què feia Ethan que
correcte,
no del partit en si.
A quin camp estava jugant o entrenant Ethan que no pas del partit del Sabadell. Però va, fora conyes, després parlarem d'Ethan. Ara jo llançava la pregunta aquí al xat de si a la gent li va agradar ahir al Sabadell aquesta posada en escena de Ferran Costa. Passades ja més de 12 hores, i 14 i 15 ben bones, quin és el regust que et va deixar el Sabadell de Ferran Costa?
Bé, però és tot molt matiner encara, i a més també calia tenir en compte una mica qui tenies al davant, no? I no és per menys tenir l'Hospitalet ni molt menys, però durant la transmissió ho dèiem, no? És que al final és que crec que no feia ni una setmana que l'Hospitalet s'entrenava, i al final és un equip que jugarà dues categories per sota, que en teoria és veritat que això sí, que ha fet bon equip, i que l'objectiu que té és el d'intentar pujar de categoria, és a dir, ascendir a segona federació. Però al final és tot una mica, doncs això, molt d'hora...
molt prematur, sí.
Molt prematur a l'hora d'extreure les conclusions. Sí que és cert que també, probablement, si l'actuació del Sabadell ahir no hagués estat bona, potser tots plegats ens hauríem precipitat una mica més a l'hora d'extreure'n alguna de més, que no pas si la cosa va sortir bé, com afortunadament va sortir. Així que bé, jo diria que fins i tot il·lusionat per veure com es va desenvolupant la pretemporada, a veure si segueix progressant aquest equip i com arriba a l'inici de Lliga. Diríem que l'inici ha estat el bo a l'hora de pensar en com pot progressar aquest equip quan comenci la temporada. Jo em quedaria amb això. No més enllà tampoc, ni tampoc que començaria doncs això a tirar coets ja només amb el primer amistós de pretemporada.
Avui estem amb aquest setup aquí al plató, amb aquesta famosa pantalla, que sembla que quan torni Roger Benet, a veure si la manté o no la manté.
Si no es posen d'acord, un en horitzontal, l'altre en vertical, l'hauran de posar en diagonal. No, ja està.
Mira, que opini la gent també, si no, a veure si al xat els agrada com tenim aquí la pantalla. Però de seguida també el Marc Cortín, la Rocío García, ens van oferint aquí també imatges d'aquest resum del partit d'ahir que vam poder viure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Jo crec que va deixar algunes pinzellades interessants al partit. És cert que, com va dir el mateix Ferran Costa, no podem extreure conclusions. Mira, ja tenim aquí el resum, eh? Carai, tu.
Sí.
Quina modernitat, eh?
Sí.
Queda xulo, eh?
Sí,
queda xulo. Això val, com l'altre dia, per la gent del podcast, com Adriana Arroyo, que l'estava sentint via podcast, millor passar-se al canal de YouTube. Però...
aquí la gent ho té, però vaja, que l'Ortín també de seguida també ho passarà a pantalla completa, per si algú té ganes de recuperar les imatges. Bé, la gent ho pot recuperar al nostre canal de YouTube, a web radiosabadell.fm, però... I també el partit complet, no? Però vaja, que ara també passarem les imatges completes aquí al motel.
Bé, al final, el que deia, jo crec que el partit d'ahir deixa pinzellades positives, que les podem anar desgranant allò una a una pràcticament, però bé, algunes línies mestres, no? de les idees que vol Ferran Costa. Vam veure un equip molt intens, que pràcticament no deixava que hi hagués interrupcions amb serveis de banda, amb faltes, que reiniciava el joc ràpidament, que pressionava molt amunt, en bastants moments del partit, en diferents fases del partit. En línies generals, després podem entrar allò en actuacions individuals, però vam poder veure què vol també Ferran Costa d'aquest equip. Desplaçaments en llarg, de central cap a carriler o extrem, en va haver-hi un bon grapat. Aquests centrals oberts que fins i tot en algun moment es podien incorporar a l'atac. tenia... Estava per portar un parell de setmanes d'entrenaments tot just. Vaig veure l'equip, em va semblar veure l'equip força, amb força riquesa, en aquest sentit.
Sí, ritme, mobilitat. Semblava fins i tot que des del cos tècnic volguessin que aquest partit sense interrupcions es mantingués pràcticament durant això, durant els 90 minuts, perquè fins i tot també dèiem durant la transmissió que Ferran Costa va fer 5 canvis al temps de descans, per tant, sí, sense gastar aquesta finestra que seria oficial en Lliga, i després la resta de canvis també els va fer de cop, més enllà de, i després en parlarem, del canvi obligat de Sergi Segura, és a dir, que fins i tot en aquest sentit tampoc es va voler fer massa pausa o, doncs això, interrompre el partit. I el que deies, Vituri, al final, sí, pressió intensa al principi del partit, després és cert que potser l'equip no va anar mossegat tant, sobretot parlo del tram final de la primera meitat, però sí, amb aquest desplegament físic, aquesta mobilitat, jugadors que s'anaven incorporant des del darrere constantment, així que, bé, primer segell, i ara també sentirem a Ferran Costa parlant de tot plegat, d'aquesta filosofia, d'aquesta manera de jugar, però que més enllà del resultat i de qui tinguessis al davant, sí que després d'aquestes dues setmanes d'entrenament es van veure doncs, aquestes primeres pinzellades del que ha de ser el Sabadell 25-26.
Un Sabadell que ahir va treure un 11 que pràcticament o perfectament podria ser el de la primera jornada contra l'Eldense. Parlarem, si no em dius el contrari, d'aquesta posició de Joel Priego, que potser ballava més una mica perquè ja et faltaven efectius al mig del camp, però...
No, i calia tenir en compte... Hi havia jugadors lesionats, tenies absències, que també en parlarem, però l'11 que treu ahir Ferran Costa és, sí, prou competitiu i de pensar que no seria descabellat que podria ser un 11 en sí, una jornada sí, més enllà d'això. Ahir no hi era Miguelete, no hi era Cortés, no hi era Urri, etc. Però sí, un 11 molt competitiu per sortir d'entrada.
Tema a nivell individual, vols destacar algú
en
concret?
I tant, a molts.
anem allò pas per pas.
Podríem anar per línies i tot, si volguessis.
Aquí comencem.
No.
L'MVP o què del partit? Per unanimitat, pràcticament, jo crec.
Va agradar molt i va despertar molt. Aplaudiments, per dir-ho així, però... Però sí, va haver altres... No sé, el partit de Quimutges, per exemple, també, des que va entrar, la veritat és que va tenir una molt bona actuació. Però, home, els principals aplaudiments de tota la gentada, que per cert, moltíssima gent allà a Sant Oleguer...
Increïble, sí, Increïble.
Primera, quan vam arribar, que tu i jo vam arribar poc més d'una hora abans sí, del partit, jo crec que hi havia una cinquantena de persones perfectament.
Tranquil·lament, sí.
I després, què? És que no ho sé, un miler potser. És que no,
clar,
no sé,
des de la nostra posició era difícil, perquè al final, a més, hi havia molts matolls i era difícil veure-ho. Però la sensació és que veient les imatges del club i després allò passejant a la mitja part, etc, és que hi havia, jo diria que més d'un miler de persones.
No,
que pocs partits, recordo, primers partits de pretemporada, a Sant Oleguer que hagin despertat tanta expectació com el que va despertar ahir. Mira, el Xau diu per aquí que més de 1.000 segur.
No, una barbaritat. I això, del que em deies, que jo crec que els principals aplaudiments, més enllà dels gols, van ser per Quadri, no? Amb aquestes accions defensives de recuperació. De fet, el primer gol ve propiciat per un error en sortir del Vitalet,
sí, però el veia, recordo el que vas dir a la Transmi, el veia repetit a la nit a casa. La pressió que fa Quadri és espectacular, eh? Com arriba aquella pilota? Vull dir, és una passada que el porter posa en un compromís al mig centre, però com arriba Quadri, a la pilota?
Sí, segurament un altre jugador no hauria estat capaç, no, de fer aquestes passes cap endavant i imposar-se físicament al defensa de l'Hospi. Però sí, bé, també tinc ganes de veure els més registres, a Quadri i durant més minuts i va deixar aquests highlights que van ser espectaculars realment amb aquestes recuperacions, però bé, que també ha de demostrar moltes coses i al final, tu deies durant la transmissió, ve com a, possiblement, el recanvi de Morcillo, tot i que no sigui exactament el mateix perfil de futbolista, sí, però ahir, doncs també, esperançador diria, el paper de Quadri.
Molt bon partit va fer Quadri, va ser dels més ovacionats, dels més aplaudits, sense cap mena de dubte. Però clar, el partit d'ahir ens deixa matisos interessants. S'havia especulat i per primera vegada, per exemple, vam poder veure aquesta defensa de 5 amb 3 centrals, amb els centrals externs ahir, Arthur Bonaldo i Gennar Fornés. David Estals al carril esquerre. Veurem si és una cosa puntual o és una alternativa real, perquè com tenia els carrils del Sabadell, David Estals, Ton Ripoll. Vull dir, sí, hi ha molt nivell en aquests carrils i veurem si... La setmana que ve, per cert, hi ha presentació de David Estals.
Crec que és principi, a principis de setmana, sí.
És un bon moment per preguntar-li al Chino si li han dit alguna cosa i si ell es veu també doncs, podent actuar per l'esquerra. Però...
Sí, s'ha de veure, no?, també què passa amb això amb Pau Fernández, però ahir tenies a Sergi Segura i Pau Fernández a l'inici del partit, sí, a la banqueta, i Gerard Fornés, que seria l'altre futbolista que de natural podria ocupar aquesta posició del carril esquerre, estava a la central, esquerra, per tant, circumstància curiosa, sí.
I després els de davant van estar prou bé, especialment, mira, coincideixo amb el Lluís que diu per aquí, em va sorprendre la planta de López Pinto, dels de dalt crec que va ser el més actiu, sí, en diferència.
Sí, 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 sí. A la primera meitat el millor, jo crec que això, potser amb Quadri al final també rescates aquesta acció de la segona meitat, no? Però dels de dalt, que a la primera part van aparèixer gairebé tots de forma constant, López Pinto va ser el més actiu i segurament li va faltar només el gol. I ho veiem en el resum, que al principi del partit també va tenir alguna ocasió que segurament hagués estat mereixedora de gol i que es va topar amb la figura d'Adrià Aliaga.
Aliaga, sí, sí. Que va treure un parell de bones intervencions amb el peu, l'exporter arlequinat. Bé, tot això, estem veient algunes de les millors ocasions. És que el Sabadell, després també ho repassava a casa, va tenir 4 de clares a la primera i en va tenir 4 de clares també a la segona, perquè més enllà dels gols, la rematada d'Escudero que treuen sota pals, el cop de cap d'Arthur Bonaldo, i en els últims minuts és cert que es va embrutar el partit amb algunes entrades innecessàries a banda i banda, però sobretot en el... ja em perdonaran, en el bàndol de l'Hospitalet va haver-hi algun parell de mastegots al final que no tenien cap mena de sentit. I el paper dels joves, realment. Sé que potser és un tema recurrent de cada pretemporada, però realment Utgés es va tornar a reivindicar, com ho va fer l'any passat a Lleida, i després vam veure migcampistes del filial, és el cas de Tito, que va estar força actiu, Alonso Zamora, que qualsevol diria que és juvenil de primer any, que té 16 anys i que ahir estava al costat d'un tal Kaiser actuant al vell mig de la defensa. Bon paper d'Alonso Zamora en els minuts que va tenir.
Sí.
A mi em va agradar.
Sí, 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 sí. Primer el vam veure de central esquerrà i després
sí,
a la dreta.
Sí, sí.
Sí, i 16 anys. 16 anys i no va desentonar en cap moment en aquesta línia defensiva. Debut amb el primer equip i jo diria que debut, doncs, sí, correcte, notable, sense que tampoc els davanters de l'Hospitalet l'exigissin molt en el moment que ocupava la posició corresponent, però sí, sí. I de la resta de joves...
Mira, aquí l'Òscar, per exemple, me l'he deixat, Pol Fernández, que va fer 4 o 5 internades per banda dreta, també de qualitat.
Sí, dels joves que van entrar a la segona meitat, jo diria que Pol Fernández i Utgés, jo diria que els més destacats, sobretot per aquesta projecció ofensiva, tant de Pol Fernández de la dreta... Que 4 o 5 vegades ben bones,
sí, sí.
Es va incorporar trepitjant àrea i arribant fins a la línia de fons. I en el cas d'Utgés, és que el gol que marca és un tros de gol. És que ho fa tot bé. És que ho fa tot bé. Rep la passada, crec que era de Lluís Esteve. Està sol davant dels dos centrals. Veu l'arribada de Pau Fernández. S'ho pensa si li passa o no. No té una bona posició per rebre la pilota Pau. Així que se la queda ell, retalla cap a fora. Després el xut creuat, impecable. Ja ho ha demostrat, com deies, la pretemporada passada, que podia tenir algun rol amb el primer equip, com després va demostrar durant la competició, almenys ni que fos la Copa Catalunya, i aquesta pretemporada doncs jo crec que l'ha començat de la millor manera un futbolista que l'any passat, això, 10 gols va marcar amb el B.
Sí, i el de Copa Catalunya a Lleida, per tant, trucant a les portes del primer equip, com a mínim per formar part o per ocupar una de les fitxes sub-23.
I per Servitori, aquests dos que ja hi eren la temporada passada amb el, en aquest cas, amb el filial, dels nous, potser el que va estar més actiu també va ser Tito, no? Albert Tolosa, oferint-se,
sí,
apareixent en diverses parcel·les del terreny de joc i mostrant caràcter també, perquè va rebre una falta dura que li va costar la groga, crec que va ser a Uri en aquell
sí,
moment, i després ell també
sí, va tornar.
Es va prendre la justícia allò pel seu compte i també va veure la targeta groga.
Doncs el que diem, aquest anàlisi dels joves també en el partit d'ahir, en aquest Sabadell d'Hospitalet, 2-0, victòria de l'equip de Ferran Costa en aquest primer test de pretemporada, a les portes del segon, que serà aquest dissabte a les 7 de la tarda, a Olot. No serà en directe aquest partit, vam fer la gestió, ho vam explicar ahir, però no hi ha hagut èxit, però sí que hi haurà resum en vídeo un cop acabi el partit. Et sembla que escoltem, veiem protagonistes? Tens alguna coseta més que se t'havia quedat allò penjada? O
no,
què?
Escoltem a Ferran Vinga. Costa, no? Que Som. Ahir vam poder xerrar una estona amb ell després del partit i t'he portat allò tres fragments, el bo i millor que se sol dir. D'entrada parlant d'aquesta manera de jugar, no? Deia Ferran Costa també fa uns dies, quan va començar la temporada del Sabadell, que extreure conclusions en aquests primers amistosos que, doncs això, que no serviria de massa, almenys pel resultat. Ahir el marcador va ser de 2-0. Triomf, sí, satisfacció en aquest sentit, però és el de menys, i amb el que es queda Ferran Costa és amb aquesta manera de jugar, i aquest és el segell que vol impregnar a l'equip quan comenci la temporada oficialment.
Crec molt en els hàbits. L'única manera que hi ha de construir hàbits és de no trair-nos a nosaltres mateixos, de ser insistents en el dia a dia, de perseverar, d'intentar cada cop fer-ho millor. És el segell que volem que tingui l'equip, un equip que intenti anar sempre endavant, que no esperi a veure què fa el rival, sinó ser nosaltres qui decideixi doncs, el nostre propi camí. I després haurem d'entendre també que hi ha moments de la competició on haurem de tocar més registres i saber fer més coses, però aquest ha de ser l'esperit de l'equip.
Doncs Ferran Costa, parlant d'aquesta manera de jugar a Vitori, que jo estic d'acord, eh? Vaig amb els cascos ara per escoltar-lo, perquè és que si no... això, que més enllà del resultat, doncs el que dèiem al principi, no? Gairebé el més important és veure què hem d'esperar d'aquest Sabadell, també tenint en compte qui tenies al davant i que segurament no sempre durant les 38 jornades de Lliga podrà ser un Sabadell tan dominador des del principi, sabent que sobretot quan em toqui jugar fora i en segons en quins escenaris caldrà tocar altres registres, com també deia Ferran Costa ara.
Absolutament. Què més tenim?
Parlaves abans de Priego,
sí?
Que va ser potser una de les... Deies abans, el Chino Stals per l'esquerra va ser una de les principals sorpreses, per dir-ho així, l'11 per la posició, i també de Priego, no? Que l'ubicàvem potser més tirat en banda, com va jugar després de la segona meitat, per cert, però d'inici va jugar a la zona del mig del camp, i Ferran Costa destacava en aquestes declaracions que ara sentirem també, aquesta versatilitat, per dir-ho així, que busca, no només en Priego, sinó en tots els jugadors, però això sí, també recordava que ahir les circumstàncies d'efectius en el mig del camp eren les que eren, així que va recórrer a Priego per jugar en aquesta posició.
Creiem molt en les complementarietats, en tenir jugadors que es puguin adaptar a dos o tres posicions. Penso que la nostra manera d'organitzar-nos ja és dinàmica de per si, amb molt intercanvi de posicions, buscant aquesta capacitat de desorganitzar el rival, i penso que això ens ajuda. Llavors, el Joel, la seva millor posició no crec que sigui aquesta. Sí que és una posició on pot jugar i ens pot ajudar, perquè té capacitat d'arribada, ens ha permès jugar pràcticament en tres mitges puntes i deixar Quadri més centrat. Urri s'està recuperant de l'any passat, Sergio també, Jan Molina també, al final tampoc anàvem sobrats en...
Ara parlarem d'aquestes baixes, no anàvem sobrats en aquesta zona del camp. No sé si s'ha acabat d'escoltar aquest fragment de Ferran Costa, parlant això, d'aquesta posició de Joel Priego. T'ha desaparegut a tu la gent,
sí,
del xat,
sí,
o no,
estava Vitori? Sí, estava aquí amoïnat. No sé què ha passat, que posava que la sala estava en modo lento i ja no està en modo lento. Sí, està ok, ja em diu l'Ortín.
Ah, que està ok.
Sí, ara tornaran, suposo, a aparèixer aquí els missatges. És que els havia perdut tots.
Sí, jo també.
Saps què passa? Per un moment he pensat, dic, ja està, ja hem perdut el canal de Twitch. Ja ens han tornat a...
Jo he pensat, algú ha dit una barbaritat i des del control tècnic han dit, saps què? Els capo a tots i fora. Però...
Bé, no, crec que, sinó que la gent torni a deixar aquí... ja està, Raúl Chao ha estat el més ràpid, eh?
Com sempre,
no guanyarà la pizza, però... però ja està, ja tenim aquí el comentari. Ja està, m'havia espantat per un moment perquè havien desaparegut aquí els comentaris del xat. Parlaves del tema absències, baixes, al mig del camp.
Ahir, bastantes, per dir-ho així.
Sí.
Més enllà dels descartats, és a dir, Tico, Gianni i Javi Delgado, en aquesta zona del mig del camp no hi van ser. Jan Molina, que s'estan en allò amb peus de plom amb ell, tenint en compte doncs, això, tots aquests contratemps físics, anava a dir que va tenir la temporada passada, però no, els últims dos anys i quasi tres. Sergio Cortés, Urri, que també van arrossegant diferents molèsties. En aquestes zones del camp, ahir no hi eren tampoc. Miguelete, que també té algun problema físic. Coixa, que no hi era. Per tant, Rodrigo Escudero, en aquest sentit, va tenir la competència de Quim Utgés, però no la seva principal, o la que hauria de ser la seva principal durant la temporada. Bé, bastantes baixes, i ara en parlarem d'una altra, també, la de Sergi Segura, que ahir no va poder acabar el partit. I ara veurem què carai va passar en aquesta acció, perquè tenim allò...
Veurem,
el moment recuperat, sí. Sí.
T'anava a dir, perquè ahir, ara no recordo del club qui va ser, que ens va ensenyar la imatge de l'entrada, i va ser, o sigui, criminal, l'entrada del jugador de l'Hospital.
Ara, bé, no sé quina perspectiva...
Des de la línia de fons.
Ah, doncs aquesta no la tenim.
Aquesta no l'has vist?
Aquesta està...
No sé, crec que ens la van ensenyar allò per via interna.
No.
De dura havia estat aquesta entrada tenim del futbolista de l'Hospi sobre Segura.
La del nostre directe. Però bé, abans Ferran Costa parlant de totes aquestes absències, de com estan, i també del mateix Sergi Segura.
Ja veníem amb certs jugadors que encara no han entrat en la dinàmica d'equip, que arrosseguen situacions del final de temporada passada i encara no han pogut entrenar amb l'equip, perquè volem fer net, els volem cuidar, i vam fer un sobreesforç al final de la temporada anterior, i ara doncs som nosaltres els que els hem de recuperar. El tema de Sergi, penso que ha sigut una entrada bastant lletja, hi ha hagut diverses en el tram final, i bueno, té el turmell inflat, ara veurem demà com es lleva i a veure el que té.
Vols veure, Vituri, aquesta entrada, literalment deia Ferran Costa, bastant lletja?
Mira, la vols veure en imatge?
Mira, abans de que la posis, espera, Ortín, abans de que la posis... A veure, aquesta...
No sé si... Espera, podem fer zoom, Ortín, o què?
Això, aixeca't i ensenyeu a càmera.
Aixeco i ensenyeu a càmera.
Espera, jo crec que es veu, des d'aquí,
no
però...
Ara no m'envieu missatges, Mira, es veu bé, no? Sí, es veu bé.
És brutal, eh?
Es veu bé.
És brutal.
Per haver-lo lesionat de gravetat, eh?
Bé, i en aquest fragment d'imatge ja es veu quina és la zona afectada de Sergi Segura. Turmella esquerra. Veiem les imatges del nostre directe d'ahir, Ortín, si no em dius el contrari, ara, d'aquesta acció. Doncs això, que va obligar, a més, a Ferran Costa a introduir una substitució extra que va haver d'entrar el pobre Gennard Fornés.
Amb el 16.
Amb el 16. Quan ja havies estat substituït, doncs va tornar a entrar al terreny de joc. Mira, aquí tenim la imatge, Vituri. És que l'entrada és dura, és de Rubi, si no m'equivoco, que a més va haver la targeta groga perquè va ser el mateix jugador que li va fer l'entrada a Pau Fernández al final del partit,
sí.
Si no, que ens ho confirmin pel xat, però sí, És a dir, que anava, crec que un pèl revolucionat en aquest sentit, l'entrada sobre Sergi Segura és molt dura i bé, doncs després amb les imatges... Mira, aquí allò
frame
que anem amb el frame a frame, però també amb la imatge que ens mostraves tu amb l'iPhone, és que criminal.
Total.
I esperem que no sigui molt greu. És cert que va sortir pel seu propi peu, Sergi Segura, però bé, veient com va ser l'entrada, no m'estanyaria que tingués ni que sigués, esperem, que sigui allò per uns dies i ja està, o més el dolor que una altra cosa.
Tant de bo sigui un esquins lleu de turmell i poca cosa més, però clar, entrada lletja, entrada per deixar-lo fora de combat una bona temporada. Però bé.
Sí.
Mira. Tant de bo no tingui res greu el de Villarreal.
Que no tingui una cosa... Ho deia per quin sembla que era el Toni. Que Peque Polo, per una entrada de l'estil, ja sabem que el vam tenir fora de combat pràcticament tota la primera volta. Esperem, no feia pinta, que Sergi Segura en tingués per tant, però els gestos de dolor, com veiem a les imatges, eren evidents i esperem que recuperi aviat el de Villarreal.
I aquí rebia també l'abraçada del Jordi Branzuela. L'hem pogut veure a les imatges. Però bé, Sergi Segura, que segurament... Bé, no és un joc de... No volia fer el joc de paraules. El Segura i el
segurament.
Sí. Però que no jugarà aquest dissabte a Olot. Vaja, és pràcticament impossible. I veurem la resta. El que dèiem amb Coixa, que tenia una sobrecàrrega, cosetes de pretemporada.
Sí,
i que
sí.
Miguelete, que tenia tocat el pubis, Cortés, Jan Molina, Urri... Es va progressivament. De moment no hi ha res allò que ens hagi d'alarmar en aquest inici de pretemporada.
No, el que deia Ferran Costa, no? Al final, en cap cas ell ha dit que hi hagi cap jugador que tingui res important, així que, de moment, tranquil·litat en aquest sentit, fins que no se'ns digui el contrari. Per cert, ahir, Sergi Segura segurament seria...
Tu també l'has fet,
sí,
ara,
però sense voler. El jugador que menys minuts va jugar... Perquè, clar, va entrar a la segona meitat i va haver de ser substituït quan portava... A la pausa d'hidratació va ser, o sigui, mitja horeta de la segona meitat. El que més va ser Kaiser, l'únic futbolista que li va tocar jugar als 90 minuts. Partit complet així d'entrada, així que donant continuïtat a si ja va tenir un rol important durant la segona volta temporada passada. De nou, sent
important... Que no refredi, sisplau, eh?
Però què refredar-se? Si ahir, per ell, jo crec que no era ni amistós ni tonteries. O sigui, quina intensitat, quina manera també de desafiar els jugadors rivals quan ho creia pertinent...
De liderar un equip.
Sí, sí, de liderar un equip des del... des del darrere, no. O sigui, com a bastidor i... No, quan havia... Més que desafiant els jugadors rivals, també allò, donant la cara, precisament quan algun jugador del Sabadell rebia alguna entrada que potser no tocava en un partit amistós d'aquestes característiques. Però bé, amb això em quedo també, amb aquesta figura de Kaiser i del seu rol, no de capità, però sí d'un dels líders del bastidor.
Alguna coseta més? Que de fragments, que més tens per aquí preparats?
Tinc un parell de... un jugador que ahir també li va tocar fer gala de polivalència i que va ser un dels que més va jugar també. No partit complet, però sí va jugar, què? Una horeta ben bona, una miqueta més, segurament.
Sí, em va agradar, eh?
Sí, Artur Bonaldo, estem parlant d'ell. A la primera meitat el vam veure de central, a la segona part sí que va avançar una mica la seva posició en el mig del camp. I l'altre dia deia Lucas Viale que centrals al darrere, sèniors en tenim quatre. Kaiser, García Díe, Genar i Bonaldo. Directament el posava en aquesta posició de central que el vam veure durant el playoff, sent important a més, i fent-ho bé. I ahir, doncs, això, la primera meitat, va jugar en aquesta posició i segurament ens haurem d'acostumar, com ja ho vam fer en el playoff, de veure'l més endarrerit del que potser pensàvem al principi, que la seva posició original seria al mig del camp. Bé, doncs, Bonaldo, parlant d'aquest nou rol, el vols sentir o no?
Vinga, clar.
Vinga, doncs el brasiler, parlant d'aquest nou paper que tindrà amb el Sabadell.
Estoy contento por eso. La temporada pasada terminé jugando en central y terminé con muy buenas sensaciones. Y este año también la idea principal es que esté jugando más ahí. Si es verdad que la temporada es larga, muchas cosas pasan, a veces hay necesidad en otros sitios del campo, y lo puedo hacer, o sea, para eso estoy. Pero sí que sí es verdad que estoy cómodo ahí, me gusta, o sea, y tengo ilusión de hacer una buena temporada jugando ahí de central. Si es verdad que estamos jugando ahora mismo con tres centrales, entonces tengo un poco más de libertad, ¿no? Entonces me encuentro cómodo ahí.
Que bé, que es trobi còmode, no? Perquè si és on l'ha d'ubicar Ferran Costa, doncs millor. I aquesta llibertat, per cert, se li va veure també durant el partit. No tant com Gerard Fornés, potser, però sí que, tot i ser un central, deia Ferran Costa, tenim centrals externs que es comporten gairebé com a laterals. Doncs Bonaldo també, hi havia un moment que queia a la banda dreta.
Salvant les distàncies, perquè encara ha de recórrer molt camí aquí a Sabadell, però és aquesta evolució que en el seu dia va fer Pedro Capó.
Sí, correcte.
Que va arribar aquí al club com a migcampista i que es va reconvertir aquí a Sabadell en central extern, central dretà, en una línia de 5, amb Antonio Hidalgo. Per tant, és la mateixa evolució que va seguir en el seu dia Pedro Capó. Insistim que són paraules majors i que allò encara ha de recórrer camí al brasiler, però com a mínim, pel que fa a posicions, està seguint el mateix patró.
Pedro Capó era bon rematador
Pedro
de cap?
O Bonaldo?
No. Pedro Capó era bon rematador de cap? Crec que no destacava tant per això, no? Ara, no, si ens està veient, potser ens portarà la contra i va dir, sí, jo vaig marcar aquell gol de cap. Jo no recordo.
No la tinc com una de les seves característiques principals.
No. Jo crec que no.
És que gols amb el Sabadell, diria que em va fer un, potser, Pedro Capó?
No me'n recordo.
Ara ho busco. Després presentant el següent tall.
Sí, tot això t'ho dic perquè Bonaldo la temporada passada, recordem, va fer dos gols de cap contra l'Europa a casa, contra la Penya Deportiva a fora, i ahir, a la sortida d'un córner, va estar a punt de veure porteria també, va ser la segona meitat.
No, em va fer, que em perdoni Pedro Capó, em va fer més.
Quants em va fer?
Les dues primeres temporades els havia, no els tenia gens ubicats, eh? Les dues primeres temporades al Sabadell em va fer dos en Lliga per temporada. És que ja fa uns anys, eh? La memòria arriba fins on arriba. A casa contra el Mestalla i a casa contra el Deportivo Aragón. Bueno, és que no me'n recordo, eh?
M'estan tornant al riure perquè abans,
quan
vèiem el cantant Pedro Capó, pensàvem en Pedro Capó,
en
futbolista, i ara és del revés, la gent del xat.
I va marcar també contra el Mestalla la temporada següent a Paterna i a casa contra el Castellón.
Ah, molt bé. Doncs sí, golejador. Doncs que...
Fuà, és que clar, estem parlant ja de fa... 7-8 temporades, eh?
Fa temporades,
fa temporades. És que passa el temps, eh?
Escolta, que la gent ara a Vitori, quan sent el nom de Pedro Capó jugador, pensa en Pedro Capó cantant.
Ah, sí, clar.
Diuen.
Sí, també, sí, el de l'announce.
Sí, no, sí, sí, perquè ara ha sortit tant en l'announce que la gent pensa més en el cantant que en el jugador.
És veritat. Ho diu aquí amb tota la raó del món, el Lluís, que va fer el gol del dia del Castelló,
sí,
l'any d'Olot. Ara m'ha vingut un flash. Diria que és de córner i a centrada d'Antonio Domínguez? Pot ser? I gol de Pedro Capó de cap?
Sí, jo per anar a recordar-me'n. No.
Buah, no sé, mira, si no que ens corregeixin, eh? I o que ens treguin de dubtes. Ens hem anat allò una mica per les branques, eh? Però jo diria que el gol de Pedro Capó contra el Castellón és de córner a centrada d'Antonio Domínguez i és de cap. Per tant, demano les meves disculpes més sinceres aquí.
Mira, Pedro Capó,
si és així, eh?
Pedro Capó era un gran rematador de cap i Artur Bonaldo
com Bonaldo també.
I per tant, seguint les passes Bonaldo, doncs això del que dèiem del tema de les posicions una mica i també amb aquesta faceta de rematar de cap. Bonaldo, parlant d'aquesta acció que va tenir ahir en què va estar a punt de marcar, que es va topar amb el pal, com dèiem, a la sortida d'un córner, i de si li pot aportar joc aeri també al centre d'esports d'aquesta temporada.
Sí, se me ha dado el palo. Yo he dicho, bueno, si da el palo en pretemporada y entra en temporada, estoy contento, ¿no? Pero bueno, al final es una virtud que yo quiero, espero que pueda ser de ayuda al equipo.
S'ha sentit que tenia un recurs, també?
Que tens un recurs, també, no?
Bé, Bonaldo, doncs això, que espera poder portar una mica de gol. Ja està, per tancar el tema Bonaldo, Pedro Capó,
i tenies un recurs, etcètera. Deies. Mira, sí. Per cert, que parlava aquí l'Oriol, diu, aquell gol us prometo que mai he sabut qui el va marcar. Pensava que havia sigut Arturo. De fet, el segon, o sigui, estem parlant del primer, eh?
Clar, Arturo va ser el segon.
La bogeria màxima,
sí,
el segon.
Sí. Estem parlant del primer.
El primer, sí. Diria que és una acció de córner en què marca Pedro Capó de cap. Però aquí em falta Adriana Arroyo per aquestes coses, que té una mica més de memòria. Tenies un recurs, també, no?
Sí, és de, ja no té a veure tant amb Bonaldo ni res d'això, però hi va haver una jugada que jo diria que va ser la jugada més destacada i la millor jugada del partit. I te l'he volgut deixar a part més enllà del resum. La veiem, Mortín?
Ja sé quina dius. Ja sé quina dius.
És aquesta. I és una cosa...
La jugada de Spider-Man, eh?
Sí. Molt curiosa, que jo no recordo veure allò, dos jugadors del mateix equip enganxats d'aquesta manera, Quim Utgés i Pau Fernández, Agustí Bernat, que va haver de sortir al rescat també, juntament amb Mourín, amb l'àrbitre, etc. Per desenganxar tots els futbolistes que van quedar enredats amb la xarxa. Déu-n'hi-do aquesta acció, eh?
Per un moment...
Va ser molt curiosa. Al principi diem, calla.
Per sort va ser una curiositat i aquí
sí,
ara...
Per això fem la gràcia.
Però en el moment quan vaig veure que la porteria podia caure, és que hi ha un moment que la porteria s'aixeca. O sigui, comença a cedir. I dic, que se li caurà a sobre als dos, a Pau Fernández i a Quim Utgés.
No, i que Quim Utgés cau d'una manera estranya també, perquè es queda enganxat allò amb els tacs, però bé, afortunadament va quedar en
sort de l'ajuda d'Agustí Bernat.
Sí, sort. Gràcies a ell... es van poder desenganxar els dos jugadors. Mira, ara amb el frame a frame també... Mira! Increïble, eh? Sí, aquesta imatge és increïble. El pobre Pau Fernández que estava aquí Mutgés allò enganxat. Quim Mutgés que cau d'esquenes.
No.
Va ser una acció còmica. Al final curiosa. Per sort, com dius, va quedar amb una anècdota. Però vaja, que també va cridar l'atenció.
Estava buscant, per cert, la crònica d'aquell dia, del Sabadell 2 Castellón 1, i remato el tema, i efectivament va marcar Pedro Capó de cap a centrada d'Antonio Domínguez en un servei de cantonada.
Per tant, bona memòria, també, Vitori.
Aquí queda bé, gràcies a Lluís, que ha fet l'assistència abans. I m'ha desbloquejat el record completament. Doncs aquí veiem aquesta jugada curiosa, que per sort va quedar en un ensurt, i que ens va deixar també aquesta imatge de l'Agustí Bernat, del cap de premsa, doncs, fent els highlights, els seus best skills, ajudant a que no passés a més aquesta jugada en què Pau Fernández i Quim Utgés van quedar aquí embolicats amb la xarxa de Sant Oleguer, que per cert, prou bé la gespa, eh? Va aguantar bastant millor que altres anys, i després la trepitjàvem al final del partit. Home, no seria la millor gespa del món, això ja ho sabem, però ei, va aguantar. I és molt.
Sí.
Tret d'alguna clapa que hi havia més pelada.
Estava pensant més en la línia del mig del camp, amb la gespa en si. Però sí, no, al final del partit sí que és cert que hi havia alguna zona més habitual, no? Àrees petites, etc, que estava una mica més trinxadeta, però sí, va aguantar bé, i al final la lesió de Sergi Segura no crec que fos per tema de gespa,
no,
sinó que al final va ser tema de la falta en si.
lance del juego, que sí. Diria jo en sí, castellà. Sí. Ens queden 12 minuts de programa, màxim. Màxim.
És veritat.
Perquè a la una tenim butlletí i no està fet.
Sí, sí, a més...
aquesta gent ha de marxar sí, a la bassa. Sí, sí, correcte. El directe avui al Notícies... Ai, és veritat, hi ha Notícies Migdia des de la bassa. Sí, sí, sí. Està pensant ara també en el bloc d'esports. Mare meva, tu, se'ns acumula la feina. Va, per tant, 12 minuts, una mica menys, per parlar de mercat. O alguna cosa més que m'he deixat? No,
ja podem... del tema del partit. Bé, simplement això, el pròxim partit, el dissabte a les 7 del vespre, al Municipal d'Olot. Entrades crec que era entre 10 i 20 euros, correcte, segons la zona del camp. I ja està, que no es podrà fer en directe, però que, com deies abans, sí que a Ràdio Sabadell anirem allò amb la càmera i el resum el tindrem penjat poc després del final del partit.
Anem amb mercat, va. Per on vols començar?
Si vols, comencem per...
Mira, responc molt ràpid una
pregunta. Deixem el tema Izan pel final, o no?
Drets de televisió no tinc ni idea, no sé com està, no sé com està el tema. I això sí que no podem respondre encara a dia d'avui.
Tema Izan el deixem pel final per enervar la gent una estona més, o què?
Vinga, va.
Ah, no, hi havia una altra coseta... És veritat, hi havia una altra coseta, no?, que havies de comentar... Bé, tu mateix, el primer que et comentaré és el tema de l'IA Càmera.
Va, sí, anem amb el que està ja confirmat.
Sí, sí, sí. L'IA Càmera, aquest jove futbolista del centre d'esports, que teníem el dubte també, no?, potser fa unes setmanetes, què passaria amb ell, no?, si estaria també en dinàmica de primer equip, si sortiria cedit, el filial a Lliga Elite... potser se li quedava una mica curt. Bé, doncs al final surt cedit a l'Atlètic Lleida de segona federació. Per tant, si fa dues temporades el teníem al juvenil de divisió d'honor, si la temporada passada estava amb el Sabadell B a tercera federació, ara continua progressant, fa aquest salt més a la seva carrera i jugarà a segona federació, però com diem, en forma de cedit a un recentment ascendit, com és l'Atlètic Lleida. Per tant, un futbolista també que l'haurem de seguir ara des de la distància. Té contracte amb el Sabadell, per cert, fins al 2027.
Sí, quan va renovar, per cert, es va dir que havia renovat fins al 26. No faltava raó, però va signar fins al 26 més un opcional. Mm. I això és el que fa que tingui encara dues temporades de vinculació al Sabadell.
I a seguir-lo, doncs això, des de la distància, a veure si segueix progressant. La temporada passada crec que van ser 5 gols amb el B. Veurem ara com li van les coses.
I mira que va començar tard la pretemporada, la temporada, perdó, perquè arrossegava aquesta sanció del dia del San Francisco juvenil. I bé, a veure com li van les coses. Hi ha hagut força rebombori, també a les xarxes, algunes crítiques. Però jo estic aquí una mica a la línia del que diu el Chao. Al final, el Sabadell ha de pensar en ell mateix. Si no m'han enganyat, diria que era l'única oferta que tenia a l'IA Càmera de segona federació. Per tant, el que no pot fer el Sabadell tampoc és tallar-li les ales o la possible progressió a un nano molt jove, 20 anys, de Can Puigcener, que està tota la vida des de pre-Benjamí al Sabadell i que ara té aquesta oportunitat de seguir fent passes endavant en la seva carrera. Evidentment, l'Atlètic Lleida ha arribat com ha arribat, aquesta quarta categoria, nosaltres no ho descobrirem, però bé, tu.
El cas és que al final l'Atlètic Lleida jugarà en aquesta quarta categoria, just una divisió per sota del Sabadell, i que, doncs això, l'IA Càmera segurament és la millor sortida que podia tenir per aquesta temporada.
Al final hi ha cares conegudes allà també, eh? Gabri García, per exemple, és l'entrenador, el va veure quan l'IA estava al juvenil B, a Lliga Nacional, hi ha Joanet López, hi ha Boris Garros,
sí.
Bon mirall, eh? Boris Garros també per aprendre, per tant. Bé, evidentment, a veure, sí, hi ha aquest punt de... Entenc també el que diu l'Oriol, que no pugui agradar el tema de cedir jugadors a un club que s'està carregant el futbol a una ciutat. Sí, sí, sí. També hi ha qui pensa que el Lleida fins fa 4 dies estava tirant merda cap al Sabadell i ara tampoc em vull ficar en un fangar. Evidentment és una situació molt delicada i tant de bo se'n surtin a tercera federació, però bé. A mi el que m'importa, sincerament, és que l'IA Càmera li vagi el millor possible, que faci una gran temporada i que pugui tenir una llarga carrera aquí al Sabadell.
Tema l'IA tancat.
Però que sobretot especifiquem això.
Tema l'IA no tancat.
Molt ràpid, molt breu. Que no tenia propostes d'altres clubs de catalans de segona federació, que de l'Atlètic Lleida era l'única, si no m'han enganyat. Per tant, ja està.
Sí, sí, és l'oportunitat que s'havia presentat i ja està. Per tant, tancat. Va, dispara'm el...
Tema,
tens sí, dos temes, no em sembla? O sigui,
tema central sub-23. No hi ha central sub-23 a curt termini, a la vista. Mira, em diu el Chao que Ostrell, Miquel Ostrell, s'ha acomiadat del Sabadell.
Bé, el Sabadell ja va anunciar fa bastantes setmanes. la seva sortida de forma oficial. Entenc que s'està a punt d'anunciar aleshores el nou destí de Miquel Ustrell, potser, o...
Segurament, segurament, sí, mira, ho ha fet a Instagram, amb un comunicat, arlequinades i arlequinats, m'ha costat molt mentalitzar-me que no seguiré defensant els colors del Sabadell aquesta temporada, però sí que em volia acomiadar de vosaltres, després de 6 anys ha arribat el moment de posar punt final a la meva etapa al Sabadell, vaig arribar sent juvenil, amb il·lusió i ganes d'aprendre, i avui marxo amb una motxilla plena d'experiències que m'han fet créixer tant dins com fora del camp. No sempre ha estat fàcil, tot i que he intentat donar-ho tot cada dia, aquest club m'ha fet sentir com a casa i em quedo amb això, amb tota la gent que ha estat al meu costat durant aquest camí, gràcies a tothom i us desitjo el millor de tot cor, per tant, entenc que el seu pròxim destí serà oficial en els pròxims dies o en les pròximes hores. Dit això, tema central sub-23. No hi ha arribada d'un central... Mira, aquí ara ens ho posarà l'Hortín a la pantalla. Perquè... Ai, oh, cuenta privada, eh?
Compte privat.
Compte privat.
No passa res.
Ja està dit. El central sub-23, com ja hem dit en repetides ocasions, no és imminent, no és una operació que sí s'està treballant, però no s'ha de tancar en breu, a no ser que hi hagi alguna cosa que s'acceleri molt. Sí que el Sabadell, a partir de demà, diria, no em vull equivocar, i arriba aquesta tarda, diria que arriba aquesta tarda, i s'entrena a partir de demà, tindrà a prova un pivot sub-23, que arriba de França, estil Bakayoko, arriba d'una categoria per sobre d'on jugava Bakayoko, de la Ligue 2, de la segona divisió francesa, on jugava, per ser, on juga, Adrián Ortolà.
Sí.
Jugava l'any passat al Clermont i es diu Tidian... Espera, a veure si ho dic bé. Tidian Diaguraga. No m'ho estic inventant.
No, segur que no.
Tidiane Diaguraga. Tidian Diaguraga. Insisteixo, és un futbolista que ha jugat a la Ligue 2, també ha tingut protagonisme a la Copa de França i que a partir de demà estarà a prova al Sabadell. Últim any de sub-23, 22 anys, ascendència maliana. Per tant, a veure, hi ha opcions, evidentment hi ha opcions que acabi signant amb el Sabadell, però estarà a prova.
Sí, primer. Més amb aquesta condició de sub-23 i... Bé, el club també busca...
Per aquí que escrivim el nom.
Sí,
no estic capacitat per escriure el nom de primeres.
Bé, però aquest mercat internacional que també, com deies, al final en Bakayoko es va explotar la temporada passada i el club és partidari de seguir buscant per aquesta via i sigui o no aquest el jugador escollit per ocupar doncs, aquesta... T'anava a dir el lloc una mica potser que es podia preveure d'Ethan, doncs enmig del camp, sub-23...
Sí. Sí,
aquest
tot,
és un pivot absolutament defensiu, no?
Sí, sí. Parlava el Xau aquí, 1,80 m, pel que ens han dit, 1,84 m, gairebé 85 m, pel que ens deien, eh? És a dir,
no
un
migcampista
de planta que ara mateix el Sabadell no el té. Perquè és cert que Quadri abarca molt, però si alguna cosa li falta a Quadri, potser és algun centímetre. Tot i que és un pop, al mig del camp. Però Tidian Diaguraga, aquí l'estan escrivint perfectament, crec que va amb una Y, per cert. La segona I és una Y. Ara veig a tothom aquí buscant-lo a Google. 1,85 m, pivot físic, pivot de contenció, per tant, que estarà a prova al Sabadell, pel que ens deien... aquest missatge no el puc reproduir. Pel que ens deien, estarà a prova a partir de demà i a veure què passa, si es fa un lloc o no en aquesta plantilla. Ja fitxa sub-23 de sobres. Per tant, a l'espera, a l'expectativa de veure què passa amb aquest bon Jan. Veurem si té minuts... crec que és molt precipitat, el dia de l'Olot, que tingui minuts si arriba demà. Però potser el dia del madrileño, vés a saber si treu al cap uns minuts. No ho sé.
Estarem pendents. Però aquest jugador que s'entrenarà a partir de demà en principi i Ethan s'entrenarà a partir de demà amb el Sabadell o no?
Mira, crec que a l'inici d'aquest xat, d'aquesta transmissió a Twitch, al xat algú deia Ethan s'està entrenant amb l'Europa.
Ara no et sortirà, no? O sí que et surt?
No em surt perquè s'ha esborrat abans.
S'havia posat en blanc, sí.
Sí, s'ha posat en blanc. En
modo lento.
Sí. Jo no tinc aquesta confirmació, i vaig veure aquest missatge també ahir a les xarxes socials. Jo no tinc aquesta confirmació que Ethan s'estigui entrenant ja amb l'Europa. Que pot ser, però jo no tinc aquesta confirmació. Tu no sé si la tens.
No
tenim allò la imatge d'Ethan González entrenant-se amb l'Europa. Que Ethan González està molt a prop de l'Europa? Ens asseguren que sí. que si res no es torça, serà possiblement jugador de l'Europa. I la gent es preguntarà, i per què Izan acaba a l'Europa, amb tots els respectes, i no acaba aquí al Sabadell, si són dos clubs catalans de la mateixa categoria, i com a estructura de club, el Sabadell, insisteixo, amb tots els meus respectes, és més gran que l'Europa? Doncs bàsicament perquè, també insisteixo, si no ens enganyen, Izan arribarà cedit per part del Cornellà a l'Europa. Per tant, no hi haurà un club gran, estil Espanyol o Girona, que compri a Izan perquè no arriben a les pretensions del Cornellà i, per tant, no el cediran a qualsevol altre equip ni perquè jugui al seu filial.
Allò que deien del segell Manzano, doncs...
Sí. Sí.
Aquí està, eh? Si és així la informació.
Sí. Que és difícil negociar amb el Cornellà. Per tant, arribaria en qualitat de cedit directament del Cornellà a l'Europa, amb l'objectiu que revaloritzi a Primera Federació. Ha renovat per una temporada més Izan, o hauria renovat per una temporada més. I el que ens deien també, per què no ha entrat el Sabadell en aquesta subhasta, és que al final Izan era un jugador que agradava i molt. Però sembla ser que el Cornellà també és poc flexible a negociar i que hauria inclòs clàusules prohibitives a l'hora d'enviar Izan a qualsevol equip. És a dir, que Izan hauria de venir aquí a Sabadell i jugar un mínim de... M'ho invento, perquè això és totalment invenció pura i dura, l'exemple que posaré, però hauria de jugar 30 partits. I si no juga 30 partits, has de pagar una quantitat desorbitada de diners. Això és el que no volia el Sabadell. Per tant, aquí és una de les potes per on ha anat coixa l'operació. Això d'una banda... Insisteixo, encara sembla que no està tancada, com diem sempre, sempre poden haver-hi girs en els esdeveniments i tot plegat, però ara mateix va per aquí la cosa. Això d'una banda, i de l'altra també, que aquí el que, si tu et cedeixen a un futbolista, el que tu t'interessa també és incloure una clàusula
d'opció de compra,
perquè aquest jugador pugui ser teu en un futur i que tu puguis vendre'l a un preu més elevat. Pel que deien, també, aquesta opció de compra que demanava el Cornellà era desorbitada. De sis xifres i no sis xifres amb un 1 al davant, precisament. Per tant, no ho ha posat gens fàcil al Cornellà. Segurament si hagués estat Izan a un altre equip, ara ja seria futbolista arlequinat, però bé, a l'Europa li sembla que li ha interessat o li podria quadrar aquesta operació i si no passa res estrany, doncs jugarà al nou Sardenya. Però quedem-nos amb això, que és que fins i tot els clubs amb potencial econòmic... Ja va dir, per això també va dir Lucas al Viale l'altre dia, el tema de no fer bogeries, hi havia clubs amb potencial econòmic que juguen a primera divisió que no arriben a les pretensions del Cornellà per Izan.
O no volen arribar-hi perquè
no
els sembla una cosa de
fora de mercat.
Sí.
Fora de mercat. Per tant, com diu aquí el Vicenç, jo començaria a deixar... Sí, tancada no? Aquesta carpeta.
100%?
No, 100%
o per si de cas...
No, 100% fins que no hi hagi anunci oficial,
un
no.
Un 99%, no?
En un tant per cent força elevat, perquè ja sabem que després passa el que passa, ja es trenca alguna cosa, apareixen per aquí altres factors i no, mai se sap. Però m'aniria oblidant d'Izan González.
Doncs ho sento per tots els...
Jo també.
...fans d'Izan, i potser és el moment, com diu l'Oriol aquí al xat, de... pujar-se a partir d'ara a la diaguraganeta i no tant a la izaneta.
Espero que el Talamof estigui bé, també, per cert.
Que algú, li hauràs donat un disgust ara quan vegi això. No sé si ho veurà...
Que pugui abraçar...
Sí, no sé si ho veurà estar veient en directe o veurà després, però li hauràs donat un disgust amb
però,
això?
Sí, però sobretot ens quedem amb això, que era una operació en què el Sabadell, si el volia, s'havia de tornar boig. I no, és que és contraproduent, perquè tu has de pagar X per un traspàs, si no pagues per un traspàs et cedeixen un futbolista amb unes clàusules prohibitives i a sobre l'estiu del 26 torna cap allà. Clar, és que...
Sí, aquí el que està clar, no? Des del Cornellà el que volen és que, doncs això, Izan es revaloritzi encara més jugant a Primera Federació i que a partir d'aquí... un cop acabi la temporada,
que el puguin vendre per més.
Vendre'l per aquestes xifres que ara no han pogut vendre a Ethan, està clar, però bé. 12... És l'hora, és l'hora.
Sí, sí,
hem de marxar.
Tenim butlletí, tenim butlletí. Hem de marxar. Marc Ortín diu que ens fa fora. Per tant, sí, mira, per cert, Ethan va coincidir amb Adai a l'escala, bon apunt que fa aquí l'Oriol Gallardo, fa un parell de temporades. I el Chao diu per aquí que ell veu que són necessaris dos centrals i un migcampista més. Veurem cap on va el mercat. Ho deixem aquí.
Bones vacances, nano.
Bones vacances. Bueno, que vagin bé els amistosos de pretemporada.
Segur que sí.
Ens retrobem d'aquí uns dies. Que vagi bé. Va.
Adéu, Vitori.
Vinga. Gràcies a l'Ortini i a la Rocío García, també aquí a la realització. I aquí. És que anava l'altre, anava la de sempre. Que vagi bé. Adéu-siau.